Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Macedònia del Nord, any 2005. El cadàver d'una dona apareix estrangulat i embolcallat en plàstic sota les deixalles d'un abocador il·legal. Dos nois joves són condemnats a cadena perpètua, tot i que la seva culpabilitat mai es pugui arribar a provar. Quan es produeixen dos assassinats més de característiques idèntiques, s'adonen que no poden haver estat ells i que tots els crims han de ser obra de la mateixa persona, un assassí en sèrie.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui us explicarem dues històries breus. Començarem als Balcans i després anirem al Japó. La primera ens porta a Macedònia del Nord, un país que va aconseguir la independència a finals del segle XX i es va rebatejar oficialment al 2020. El nom que tenia abans era el de l'antiga República Iugoslava de Macedònia. Però avui hi anem per parlar d'un seguit de crims que s'acabarà descobrint que va cometre un sol assassí, un assassí en sèrie. A més, són fets que van tenir un cronista privilegiat, un corresponsal local que, degut a la proximitat, sempre va tenir més detalls que ningú. Aquest cas va cridar l'atenció dels grans mitjans internacionals. Ja veureu per què. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
12 de gener de 2005. Kitchevo, Macedònia del Nord. Un empleat de la neteja d'unes instal·lacions esportives avisa la policia. Ha trobat un cadàver en un abocador que hi ha darrere de la pista d'atletisme en un forat a terra, tapat de qualsevol manera amb pedres i deixalles. Està embolicat en plàstic i té les cames lligades. Quan arriba el metge forense i examina el cos, conclou que es tracta d'una dona adulta que ha estat violada, colpejada i estrangulada amb el mateix cable amb què li han lligat les cames. La policia es posa a treballar per identificar el cadàver i no triga a posar nom i cognom a la víctima. Explica'ns qui és, Lídia Urriol, sisplau.
Es tracta de Mitria Simianoska, una dona de 64 anys de qui feia dos mesos que no se'n sabia res. Va desaparèixer de casa seva a Kitchevo el 16 de novembre del 2004. Casualment, l'empleat de la neteja que l'ha trobat la coneix molt. Simianoska era com una segona mare. El noi és fill d'una família molt pobra de 5 germans i sovint no tenen prou diners per menjar. Simianoska era molt amiga de la família i sempre procurava que no els faltés un plat a taula. La dona havia treballat tota la vida netejant cases, però com que tenia hort i animals, de gana no en passava. Ja heu sentit que la víctima estava desapareguda des de feia dos mesos, però el forense determina que fa menys de dues setmanes que ha mort. Per tant, la policia creu que abans de matar-la l'han tingut segrestada 40 dies.
Kitchevo no és gaire gran. Té només 27.000 habitants i un fet així commociona la ciutat. Els quioscos s'hi fan cues per comprar la premsa. El diari Nova Macedònia és el que hi dedica més pàgines.
El Nova Macedònia és el diari de més tirada del país. La seu és a Skopje, la capital, a 120 quilòmetres, però té un corresponsal a Kitchevo. Es diu Vlado Taneski i és un periodista de successos amb més de 20 anys de trajectòria que ara segueix de prop tot el que passa a la seva ciutat. Les seves cròniques sobre l'assassinat de Simianowska són més completes que les d'altres mitjans. No es limita a recollir les informacions que la policia va fent públiques com els altres. Ell es passa hores parlant amb familiars i amb veïns de la víctima i dona detalls que els altres no esmenten. Això fa que els seus lectors el vegin gairebé com un investigador més. Té un estil molt personal i encara treballa amb màquina d'escriure i dictant els textos per telèfon com si no existís el fax.
Els esforços de la policia no triguen a donar fruit. Detenen dues persones, Ante Risteski i Igor Mirsevski. Són dos nois, tots dos de 20 i pocs anys, que la policia ja investigava com a sospitosos d'un altre assassinat que havia tingut lloc feia un mes al poble del costat, Malkoets. En aquest cas, la víctima va ser Radoslav Bozinovski, un ancià que va aparèixer mort a casa seva amb senyals evidents de tortura i violació. La policia ha trobat similituds entre els dos casos i ara els acusa també de l'homicidi de Simianowska. El periodista Vlado Taneski va informant de tot el procés els lectors del Nova Macedònia, des de la detenció fins al dia del judici, que segueix a la sala. Això és el que n'explica en un article que titula «Guants quirúrgics per a un assassinat monstruós».
Risteski i Mirsevski, acusats d'un horrible doble homicidi a Kitchevo i Malkoets, entraren emmanillats al tribunal. Miraren el sostre amb ulls inexpressius i, com per a ells mateixos, anaven xiuxiuejant. S'ha acabat tot. Ara pagarem pels nostres crims.
Quan s'acaba el judici, els dos acusats són condemnats a cadena perpètua. Macedònia aspira a ser acceptada a la Unió Europea i vol demostrar que la seva justícia funciona. Amb la sentència contra els dos nois acusats de matar Simianowska, es calmen els ànims i torna la normalitat a Kitchevo. Però les mancances del procés no triguen a aflorar. De seguida transcendeix que durant l'autòpsia es van trobar restes de semen al cos de Simianowska i que després de fer les comprovacions pertinents va resultar que no coincidien amb l'ADN de cap dels dos acusats. Ja hi ha qui parla d'un tercer agressor o fins i tot qui diu que s'han condemnat les persones equivocades, però les autoritats ho neguen. A mesura que passen els dies, l'opinió pública es va oblidant del cas. Mentrestant, Risteski i Mirsevski compleixen pena a la presó. Però 3 anys després d'aquest crim, el novembre del 2007, una altra dona desapareix a la mateixa ciutat.
Es diu Lyubica Likoska, té 56 anys i és treballadora de la neteja. Això és el que el periodista Vlado Taneski diu d'aquesta dona en un dels seus articles.
Likoska és una dona tranquil·la i bondadosa que lluita contra la pobresa netejant oficines per alimentar la seva família.
L'edat i l'ocupació de Likoska de seguida fan venir a la memòria de tothom el cas de Simianowska, que tenia 64 anys quan va desaparèixer i també era treballadora de la neteja. A més, totes dues vivien a la mateixa zona de Kitchevo. Al cap de 3 mesos, el 3 de febrer del 2008, els mals presagis es confirmen. Sentim com explica la notícia el periodista Vlado Taneski.
La gent de Kitchevo viu amb por després d'haver-se trobat un altre cos esquarterat a la ciutat. El cadàver recorda molt a un altre que es va trobar l'any passat a 20 quilòmetres de Kitchevo. Hi ha la possibilitat que aquests monstruosos assassinats siguin obra d'un assassí en sèrie.
El cadàver de Lyubica Likoska s'ha trobat en un camí als afores de Kitchevo, prop de l'última benzinera de la ciutat. Com en el cas de Simianowska, està embolicat en plàstic, presenta indicis de violació i sembla que l'hagin estrangulat amb un cable. Segons el forense, fa com a molt 2 dies que és morta. Com que de la desaparició en fa 3 mesos, tot fa pensar que també ha estat un temps segrestada. Les similituds entre tots dos casos són evidents, i encara n'hi ha més.
El fet que el principal diari del país parli de la possibilitat que hi hagi un assassí en sèrie escampa el pànic a la ciutat. Les dones tenen por de sortir al carrer. La gent de Kitchevo no parla d'una altra cosa i de seguida hi ha algú que recorda el cas d'una dona que va desaparèixer el maig del 2003, més d'un any abans que Simianowska, la víctima amb què hem començat aquest capítol. Es deia Gorica Pavelska, tenia 73 anys i era una treballadora de la neteja jubilada. La gent està convençuda que darrere dels 3 casos hi ha la mateixa persona. L'única diferència entre totes 3 és que el cadàver de Pavelska encara no s'ha trobat.
Taneski publica això sobre el cas de Likoska al diari.
El nou crim és la notícia del dia a Kitchevo. Abunden els rumors. Mentre la policia treballa en el cas, la majoria dels habitants pensa que aquest crim està relacionat amb el doble homicidi de Malkoetz i de Kitchevo.
Però, malgrat les similituds, tothom comença a pensar que si quan Likoska moria assassinada els dos homes que havien estat condemnats per l'assassinat de Simianoska estaven tancats a la presó, no pot ser que l'assassí o els assassins siguin els mateixos. I si no són els mateixos, Risteski i Mircheski van ser condemnats injustament, almenys per un dels dos casos, el de la dona. Tot i que la policia és optimista i diu que van per bon camí, la realitat contradiu el discurs oficial, perquè al cap de 3 mesos de l'assassinat de Likoska, el 16 de maig del 2008, apareix un altre cadàver, aquest cop sota una pila d'escombraries al costat del camp de futbol de Kitchevo. La història es repeteix, una altra vegada el mateix perfil de víctima i les mateixes circumstàncies.
Es tracta de Zivana Temelkoska, una dona de 75 anys que havia treballat tota la vida netejant una escola de primària a Kitchevo i que vivia al mateix sector de la ciutat que les altres 3 víctimes.
L'única diferència és que Temelkoska va desaparèixer fa només una setmana. Des que la van trobar a faltar, el periodista Taneski no ha parat d'escriure especulant sobre la seva desaparició. Parla d'un llum que es va quedar encès quan Temelkoska va desaparèixer de casa seva. És un detall que la policia no ha explicat a la premsa. I al cos es comencen a posar nerviosos perquè creuen que algú de dintre està filtrant informació al periodista i que això els pot esguerrar la investigació. L'informe de l'autòpsia revela indicis de violació i d'estrangulament, a més de 3 costelles trencades i múltiples fractures al crani. Aquesta vegada l'assassí s'hi ha acarnissat encara més. Tal com va passar amb Simianoska, l'autòpsia permet extraure restes de semen del cos de la víctima. Recordeu que en el cas de Simianoska, aquestes restes es van ignorar i que Risteski i Mircheski van ser condemnats tot i que el seu ADN no hi coincidia. Ara la policia no pot passar res per alt. Tenen 1.000 ulls al damunt i les restes biològiques els han de servir per identificar l'assassí.
Funcionaris del Ministeri de l'Interior afirmen haver considerat diversos sospitosos. Tots ells de Kitchevo han estat interrogats i després alliberats. Les restes biològiques trobades en les víctimes estan sent analitzades.
Mentrestant, la policia ha traçat un perfil de l'assassí. Creuen que és un home adult, fort i amb una intel·ligència superior a la mitjana, que viu a la mateixa zona de Kitchevo que les 4 víctimes i que té greus frustracions sexuals. Creuen que el més probable és que actuï sol, però no descarten que tingui còmplices. Ara bé, els investigadors saben que només amb això no van enlloc. Calen més pistes i la investigació de l'assassinat de Temelkoska n'aportarà unes quantes.
Durant la inspecció ocular i el rastreig de la zona, la policia troba el telèfon mòbil de la víctima i una bata de senyora plena de taques de sang. Els familiars no reconeixen la peça de vestir i, a més, les anàlisis indiquen que la sang no pertany a la dona morta.
El periodista Taneski truca a Skopje, la capital, parla amb l'editor en cap del Nova Macedònia i la convenç que han d'obrir l'edició amb els assassinats de Kitchevo. Ja fa temps que hi dediquen molt d'espai i que en parlen gairebé cada dia, però Taneski vol la portada. I l'endemà el seu desig es fa realitat amb aquest titular.
Un assassí en sèrie a Guaita Kitchevo.
Crims. Per què matem?
Tornem a la investigació policial. Recordeu que la policia ha trobat 2 coses. Una bata de senyora tacada de sang que no es correspon amb la de la víctima i un telèfon mòbil que sí que és seu. Del telèfon mòbil no poden deduir-ne res, però les taques de sang a la bata aportaran informació valuosa. El perfil genètic coincideix amb el semen trobat al cos de Simianoska, la víctima amb què obríem aquest capítol, i amb el que han trobat al cos de Temelkoska, la víctima trobada a prop d'aquesta bata. Això confirma que, com a mínim, 2 dels 4 assassinats són obra d'una mateixa persona.
La policia té un ventall de 150 homes que encaixen amb el perfil que han traçat de l'assassí. Els citen a declarar d'un en un i els van descartant fins que queden només 10 de noms, entre els quals hi ha uns quants veïns de les víctimes.
I ara ve el gir que ningú s'imaginava i que vosaltres, estimats oients, estàveu esperant. El telèfon de l'editora del Nova Macedònia, Skopje, torna a sonar. Aquesta vegada no és el periodista Taneski qui truca, sinó algú del Ministeri de l'Interior de Macedònia per fer-li saber que s'acaba de quedar sense el seu corresponsal a Kitchevo.
El divendres 20 de juny del 2008, un mes després de l'aparició de l'últim cadàver, Vlado Taneski és detingut a casa seva. Les mostres biològiques trobades al cos de Mitra Simeanoska i Sivana Temelkoska coincideixen amb l'ADN del periodista, que a més era veí de totes dues. Al cos de Likoska, l'altra víctima de la qual ha aparegut el cadàver, no hi van trobar restes de semen, però sí uns quants pèls, 7 en concret, i ara han comprovat que pertanyen també a Taneski. Per tant, ja tenen proves per relacionar-lo amb 3 assassinats.
Però com han enxampat el periodista? L'ADN ha confirmat la sospita, però el que ha situat Taneski com a sospitós és un detall del seu últim article. El periodista havia escrit que el cable amb què va morir estrangulada la víctima i amb què després la van lligar era de telefonia. Per enxampar el membre de l'equip que filtrava tots aquests detalls al periodista de Nova Macedònia, l'investigador en cap havia revelat a cadascun dels investigadors algun detall que cap dels altres sabia. Com que tots els detalls havien acabat sortint a la llum, havia arribat a la conclusió que no podia ser que tot l'equip sencer es dediqués a filtrar informació. Per això havia decidit no explicar aquest detall del cable a ningú, a veure què passava. Però Taneski no necessitava que li filtressin informació perquè ja la tenia tota. I ha estat això el que l'ha delatat. L'interrogatori al periodista s'allarga durant hores. Bona part del temps el detingut està en silenci. I quan obre la boca és només per dir que no pot respondre perquè no recorda res. En acabat el traslladen a la presó del poble del costat i el posen en una cel·la amb 3 reclusos més a l'espera del judici. I què passa amb els primers detinguts i condemnats per la mort de la primera dona? De seguida us ho expliquem. Mentrestant, tothom està pendent del judici al periodista Vlado Taneski, però no arribarà mai. El dilluns 23 de juny del 2008, 3 dies després de la seva detenció, apareix mort a la seva cel·la. El troba un funcionari que fa la ronda de nit. Està agenollat a terra, amb el cor recolzat a la paret i el cap dins d'una galleda d'aigua. Malgrat els intents de reanimar-lo, a les 2 de la matinada el metge de la presó certifica la seva defunció. Tenia 56 anys. Ha deixat una nota de suïcidi damunt del llit. El director de la presó de Tetovo es mostra sorprès davant dels mitjans pel suïcidi de Taneski. Explica que han tingut problemes amb el subministrament d'aigua i que per això han hagut de repartir galledes a les cel·les. Diu que Taneski va entrar a la presó aparentment sense cap problema de salut, que no mostrava cap símptoma de depressió i que els funcionaris no van detectar cap comportament estrany.
Va menjar tots els àpats i la seva conducta va ser la normal en tot moment. Això que ha passat és un misteri.
La policia tampoc s'ho explica. Ho tanquen com un suïcidi, però reconeixen que tot plegat és ben estrany. Hem dramatitzat les declaracions que va fer el portaveu del cos policial davant els mitjans.
S'ha suïcidat ofegant el cap en una galleda d'aigua. No està clar com pot ser que cap dels seus companys de cel·la o cap dels funcionaris s'adonés del que estava passant. Ha acabat com en una pel·lícula de terror. La justícia criminal de Macedònia no permet processar persones mortes. Li hem pogut atribuir l'assassinat de Mitra Sinhanovska i de Sivana Temelkoska. Estàvem a punt de poder-li atribuir també el de Ljubica Likoska i esperàvem finalment també poder-lo relacionar amb la desaparició de Gorica Pavelska l'any 2003.
Per esvair els dubtes que enterboleixen el suïcidi de Taneski, fan una anàlisi grafològica de la nota que ha deixat sobre el llit i conclouen que efectivament la va escriure ell. L'autòpsia revela que la causa de la mort és l'ofegament. Té els pulmons plens d'aigua. No té ferides defensives ni senyals de lluita. A la butxaca dels pantalons li han trobat un blíster de paroxetina, un antidepressiu molt habitual, però que, segons els experts, pot provocar pensaments suïcides, en especial en persones amb antecedents de suïcidis a la família o que estan vivint un període d'estrès intens. Abans que la investigació es tanqui del tot, la policia vol respondre com a mínim 2 interrogants que encara té damunt la taula. El primer és per què Taneski triava sempre el mateix perfil de víctima. Una dona gran, amb pocs recursos i d'una zona determinada de Kitchevo. I el segon, on retenia les víctimes durant dies abans de matar-les. Per esbrinar-ho, coneguem primer el passat de Taneski.
Vlado Taneski va néixer l'any 1952 a Kitchevo. De jove es va formar per treballar en la indústria metal·lúrgica i es va implicar en l'organització juvenil comunista de Kitchevo. Amb el temps va veure que li interessava més la política que la metal·lúrgia i es va traslladar a Croàcia per estudiar a l'escola política de Kumrovec, on va aprendre els principis de la Iugoslàvia comunista del mariscal Tito. El 1980, amb 28 anys, va tornar a Kitchevo i va trobar feina com a editor a Ràdio Kitchevo. Va ser així com va començar la seva carrera com a periodista. Conduïa un programa que es deia Minidisco Club. Quan el programa estava a punt d'arribar al final, sempre posava les cançons preferides de la seva dona, la Vesna, amb qui s'havien conegut en un recital de poesia. Ella tenia 10 anys menys que ell. Va ser la primera dona advocada que hi va haver a Kitchevo.
La Vesna explica als periodistes que l'entrevisten que tenia una vida meravellosa, que el Vlado era detallista i organitzat, que estimava molt la seva família i la seva professió de periodista i que la veritat era el més important per ell.
Al cap de 5 anys de tornar a Kitchevo, l'any 1985, Taneski va començar a treballar al diari nacional Nova Macedònia, fent de corresponsal a la seva ciutat. Cobrava un sou decent i, excepte per criticar el règim comunista, tenia llibertat per escriure sobre el que volgués. La Vesna i el Vlado van tenir 2 fills i una bona vida fins que el 2002 les coses es van torçar. Aquell agost, el pare d'ell, un veterà de la Segona Guerra Mundial que havia fet de vigilant de seguretat fins que s'havia jubilat, va aparèixer mort. S'havia suïcidat penjant-se amb una corda. Feia temps que vivia pràcticament tot l'any a la casa d'estiueig de la família, a 5 quilòmetres de Kitchevo. Allà era més feliç, es dedicava a criar cabres i a cultivar el seu hort i no li calia relacionar-se gaire amb ningú. 4 mesos després del suïcidi del pare, es va suïcidar també la mare del periodista. Havia treballat tota la vida netejant l'hospital de Kitchevo. Els veïns la recorden com una dona molt malhumorada que portava els fills molt a ratlla. Va morir de sobredosi després de prendre's tot el pot de les pastilles que el metge li havia receptat per dormir.
La policia descobreix que el periodista Taneski retenia les seves víctimes precisament a la casa d'estiueig on s'havia suïcidat el seu pare. És una casa de 2 plantes amb teules vermelles que es veu mig abandonada. Al jardí hi ha tot de nogueres i pruneres que ara a l'estiu fan una bona ombra. A l'interior, la policia hi troba una gran quantitat de material pornogràfic, bosses, brides, taques de sang i molta roba de la seva mare. Les víctimes no només es guanyaven la vida fent el mateix que la mare del seu assassí, sinó que també s'hi assemblaven molt físicament. Quan veuen tota aquella roba a la casa d'estiueig, els investigadors es miren amb uns altres ulls la roba que portaven totes les dones que han trobat mortes i el germà de Taneski confirma les seves sospites. Totes anaven vestides amb roba de la seva mare.
Quan els pares de Taneski van morir, ell va perdre també una font d'ingressos. Els pares li passaven part de la seva pensió i ara que eren morts ja no podia comptar amb aquells diners. Però els problemes econòmics de Taneski no es van acabar aquí. L'any següent, a la mort dels pares i a quedar-se sense la pensió, el van despatxar de la feina. El diari Nova Macedònia va canviar de propietaris i van prescindir d'ell. Just després, la seva dona aconseguia feina d'inspectora al Ministeri d'Educació. El deixava i es traslladava a viure a la capital amb els 2 fills. En qüestió d'un any, Taneski havia perdut la família i la feina i s'havia quedat sol. Aquell any van començar les desaparicions. Al cap d'un temps, Taneski va recuperar la feina de corresponsal per al diari Nova Macedònia. Quan van començar les desaparicions, els venia només cròniques, com a freelance, però així que es va començar a parlar d'un assassí en sèrie, el van tornar a contractar en plantilla.
És un cas tan extraordinari que mitjans com la CNN, la BBC o Le Parisien es traslladen a Kitchevo per saber més coses de la vida de Taneski, el periodista de successos que escrivia sobre els seus propis assassinats. Totes les ràdios, les teles i els diaris volen parlar amb algun familiar de les víctimes. Tots coneixien bé Taneski perquè era el seu veí. Hem posat veu al que va declarar als periodistes la germana de l'última víctima.
Mai vaig sospitar que fos l'assassí. Per mi, Taneski era una persona bona i honesta. No teníem una relació propera, però érem veïns.
No només el coneixien perquè eren veïns, sinó també perquè Taneski els va entrevistar per escriure les seues cròniques, com recorda el fill de l'última dona assassinada.
Quan la meva mare va desaparèixer, Vlado Tanevski em va venir a preguntar moltes coses. Fins i tot quan me'l trobava pel carrer em preguntava si tenia notícies o sospitava d'algun particular. Érem veïns des de feia temps. Ens coneixíem de feia anys, així que no em va passar mai pel cap que pogués ser el culpable. No tinc paraules per descriure el que vaig sentir quan ho vaig saber. Va ser un moment molt dur. Que la persona que ha mort la teva mare després vingui a casa a saludar-te és horrorós.
Els qui també es declaren en xoc són els companys de feina de l'assassí. La seva editora fins i tot escriu un article sobre el que ha passat per al diari britànic Financial Times.
Dir que em vaig quedar atònita seria un eufemisme. No podia creure que fos un assassí en sèrie i part de mi encara refusa de creure-ho.
El cas de Tanevski és tan curiós que es tracta en algunes universitats. N'han publicat estudis psicòlegs, criminòlegs i psiquiatres destacats d'arreu del món, com David Kedley, un perfilador criminal de la Universitat de Perth, a Austràlia, que n'ha escrit això.
Només perquè no tingués cap episodi violent anteriorment, vol dir que no en pogués tenir mai. La majoria d'assassins en sèrie tenen un clic, un esdeveniment que es converteix en l'antecedent per començar a matar. Escriure sobre els seus assassinats era per ell tenir molt poder sobre la societat. Després d'una infantesa de frustració i subordinació, ell ara tenia el poder en forma d'informació. Ell podia explicar coses que ningú més podia. Els seus escrits impresos li servien de trofeu del que havia fet.
Detalls per acabar. Els dos detinguts i sentenciats injustament van ser condemnats a cadena perpètua igualment perquè van acabar confessant un altre crim, el del jubilat a qui havien sodomitzat. Durant el judici van acceptar que l'havien torturat i l'havien matat per robar-lo. Fins i tot van donar detalls molt explícits. Així doncs, hi tenien poc a perdre si confessaven la mort de Simianoska, la primera dona assassinada, però van insistir fins al final que no hi tenien res a veure, i no se'ls van creure. A la nota que Tanevski va deixar damunt del llit quan se suposa que es va suïcidar a la presó, assegurava que no ho havia fet ell, però ningú se'l va creure. I ara canviem d'història i anem al Japó.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
Tòquio, 4 de maig de l'any 2000. La Lucy Blackman acaba d'arribar al Japó des d'Anglaterra. Té 21 anys. N'ha passat dos treballant d'hostessa de vol a la companyia British Airways. Gràcies a aquesta feina ha pogut viatjar per tot el món i conèixer ciutats que l'han captivat. La que més, Tòquio. Tant que amb la Louise Phillips, una altra noia britànica, també exhostessa de vol de British Airways, han decidit deixar-ho tot i instal·lar-s'hi. És una decisió arriscada. Són a molts quilòmetres de casa, però de moment els ha sortit bé. No han tardat gens a trobar allotjament, han llogat un pis de dues habitacions al districte de Shibuya i viuen tan bé com poden. De seguida troben feina. Els queda només a 20 minuts en metro de casa. És el districte de Roppongi, el centre neuràlgic de la vida nocturna a la ciutat. Treballaran al Club Casablanca, fent de senyoretes de companyia. La Lucy i la Louise estan satisfetes, creuen que pot ser una experiència divertida. A l'anunci, l'únic que els demanaven era habilitats de conversa. Sobretot creuen que pot ser una manera ràpida de guanyar diners. Al Japó, el paper d'una senyoreta de companyia no és el que de seguida ens imaginem. Sentim com el periodista Richard Lloyds explica al diari britànic The Times quina és la funció de les noies que s'hi dediquen. Els seus articles ens serviran per explicar el cas d'avui.
Les paraules senyoreta de companyia a Londres o a Nova York suggereixen alguna cosa molt sòrdida, no gaire allunyada de la prostitució. Al Japó no és així. Aquests bars són llocs on van els homes després de treballar per prendre alguna cosa i per parlar amb noies.
El periodista explica que només a Tòquio hi ha més d'11.000 bars d'aquesta mena. Formen part de la vida social dels japonesos, que és molt limitada perquè les jornades laborals són molt intenses. Quan els homes surten de treballar, van a aquests bars a prendre una copa i les noies els donen conversa. Després n'hi ha que canten al karaoke o ballen una estona, però aquí s'acaba la cosa. Fins i tot hi ha una empleada que té com a única funció vigilar que cap de les noies surti del local amb un client. Només està permès en casos molt excepcionals, però no ens avancem. Ja veurem després quines són aquestes excepcions. De moment, sentim com defineix la seva feina una de les senyoretes de companyia que va entrevistar The Times. Hem dramatitzat la seva explicació.
La nostra feina és fer que els homes se sentin especials, inflar-los l'ego. Hi ha noies que els serveixen les copes, noies que els encenen els cigarrets, que es dediquen a consentir-los, vaja, a tractar-los com si fossin estrelles de cine. Tot i que ha de semblar que estem disposades a tot, si ens fiquem al llit amb algun, ens hi juguem la feina, perquè si se n'assabenten els caps del local, ens poden despatxar. Tot plegat és surrealista. És un ambient estrany, amb molt d'alcohol pel mig. Però el negoci està muntat per això, per atreure els homes i que gastin molt. N'he vist que es gastaven 2.000 o 3.000 lliures en una nit. Nosaltres només som el ganxo.
Segons diu el diari, les noies rosses i d'ulls blaus són les que més agraden als homes japonesos perquè són diferents de les locals. La Lucy i la Louise, com moltes altres noies britàniques, són rosses i amb els ulls blaus. De fet, al club on treballen elles, no hi ha cap noia que no sigui rossa i amb els ulls blaus.
És dissabte 1 de juliol de l'any 2000. Ja fa gairebé 2 mesos que la Lucy i la Louise treballen al Casablanca. Amb unes quantes hores ja guanyen prous diners i l'endemà tenen tot el dia per a elles. Avui la Louise no va treballar. Teòricament, totes dues tenen festa, però a la Lucy l'ha trucat un client per oferir-li un dohan, una cita pagada fora del local. Per tenir un dohan, amb una noia els clients han de pagar el doble o triple que per entrar al local. I el servei dura unes quantes hores, normalment el temps de sopar. Després del dohan, han de tornar tots dos al local. Així doncs, quan tot just són les 3 de la tarda, el client recull la Lucy i se'n van cap a la costa, a la prefectura de Kanagawa, uns 70 quilòmetres al sud de Tòquio. Ella és conscient que no hauria de marxar tan lluny del local i que s'està saltant les normes, però no pot rebutjar l'oferta que li ha fet el client. No la pot rebutjar perquè són molts diners, però sobretot perquè li ofereix un mòbil. Li diu que aniran a un apartament que té a la costa, que allà hi té un telèfon i que li donarà. Així explica un article de la cadena BBC per què un telèfon mòbil pot ser tan important al Japó.
Els mòbils japonesos són molt difícils d'aconseguir pels estrangers perquè per tenir-ne s'ha de ser ciutadà japonès. Molts homes acostumen a acumular telèfons d'aquests per oferir-los a les noies com la Lucy, que tenen ganes d'estar connectades amb els seus amics a la ciutat i amb la seva família a l'estranger.
Abans de marxar, la Lucy ha trucat a la Louise per avisar-la que arribarà més tard perquè se'n va fora de Tòquio. Al cap d'unes quantes hores torna a trucar-li per avisar-la que aviat sortiran un altre cop de casa, que ha anat tot bé i que no creu que trigui més d'una hora. Ara són les 7 de la tarda. Però passen les hores, la Lucy no apareix i la Louise comença a preocupar-se. I llavors torna a sonar el telèfon. La Louise té una alegria. Potser serà la Lucy per dir-li que ha sorgit un imprevist i que per això arriba tard. Però a l'altra banda se sent una veu d'home.
Hola, ets la Louise?
Sí.
La Lucy s'ha fet una secta religiosa i no tornarà.
A la Louise, aquesta trucada li posa els pèls de punta. És impossible que la Lucy s'hagi fet d'una secta en qüestió d'hores. Es queda desperta al sofà esperant que la seva amiga torni a casa. Però al final se li tanquen els ulls. L'endemà, diumenge, la Lucy continua sense donar senyals de vida. La Louise es passa tot el dia angoixada, anant amunt i avall del seu petit apartament, preguntant-se què ha de fer i com explicarà als pares de la Lucy que la seva filla ha desaparegut en aquestes circumstàncies i en una de les ciutats més poblades del món. Finalment, s'arma de valor i truca a la mare de la Lucy. Això és el que explicarà més endavant la mare al diari ABC News sobre aquesta trucada.
Precisament acabava de preparar un paquet per la Lucy amb una bossa de mà i unes sabates que m'havia demanat. També li havia posat uns caramels que li agradaven molt. Estava sortint literalment per la porta de casa per anar a Correus a deixar un paquet quan va sonar el telèfon. Era el Louis i mig plorosa em diu: "La Lucy ahir va marxar i no ha tornat." Vaig caure de genolls a terra. De seguida em vaig imaginar el pitjor.
La mare ho explica a la seva altra filla, la germana petita de la Lucy, i la noia avisa el pare. Els pares estan separats des de fa anys. Tenen punts de vista molt diferents sobre el trasllat de la seva filla al Japó, tal com explicaran ells mateixos a l'ABC News.
Amb 21 anys a mi em semblava del tot raonable que se n'anés a viure a qualsevol país estranger. Era la germana gran i amb el nostre divorci s'ho havia passat força malament. Per mi, que fes aquest viatge al Japó, era l'oportunitat de construir-se ella mateixa i de fer el seu camí.
El Japó està molt lluny de casa. No és que jo sigui evident, però tinc instint maternal i tenia un mal pressentiment amb aquest viatge.
La Sophie, la germana petita, no s'ho pensa ni un segon i agafa el primer vol cap a Tòquio carregada de cartells amb la foto de la seva germana. Els pares s'estimen més quedar-se a Anglaterra perquè consideren que poden ser més útils fent gestions des de casa, fent trucades i estirant contactes. Al cap de pocs dies, però, veient que la policia japonesa no està gaire per la feina, el pare decideix traslladar-se també a Tòquio.
La policia em va dir: és adulta, només han passat 2 o 3 dies, se'n deu haver anat de marxa, nosaltres no podem perdre el temps amb aquestes coses.
El pare atribueix la parsimònia de la policia al fet que la persona desapareguda sigui una noia i, a més, estrangera, i es proposa un objectiu: fer tant de soroll mediàtic com pugui. Creu que si es genera prou d'enrenou als mitjans, la policia actuarà amb més diligència. Convoca la premsa i anuncia que obre una línia de telèfon per si algú pot aportar informació.
A la convocatòria hi assisteixen desenes de periodistes. Al cap de poc, totes les televisions en parlen i alguns diaris en fan portada. L'enrenou que generen és de tal magnitud que el primer ministre britànic, Tony Blair, que arriba a Tòquio en viatge oficial, aborda la qüestió de la desaparició de la Lucy directament amb el primer ministre japonès, Yoshiro Mori. Un empresari britànic anònim ofereix 100.000 lliures per a qui aporti alguna informació que serveixi per trobar la Lucy.
Ara sí, la policia hi destina més agents i la investigació agafa embranzida. El cas es farà tan gros que s'hi arribaran a destinar més agents que amb l'atac de gas sarin al metro de Tòquio de l'any 95. Però ja hi arribarem. De moment, ningú dubta que la persona que va fer l'última trucada a la Louise per dir-li que la Lucy s'havia posat en una secta està involucrada en la desaparició de la noia. Així que el primer pas és identificar d'on venia aquella trucada i a qui pertany el número. Però les lleis de privacitat japoneses són estrictes i no és tan fàcil. Passen setmanes fins que la policia no aconsegueix rastrejar les últimes trucades rebudes al telèfon de la Louise. Finalment, n'identifiquen el titular i es presenten a casa seva.
El propietari de la línia telefònica, des d'on un home va trucar a la Louise per dir-li que la Lucy s'havia fet d'una secta, és Yogi Obara, un japonès de 48 anys. Quan la policia arriba a casa seva, a Tòquio, Yogi Obara admet que coneix la Lucy i que va estar amb ella el dia que va desaparèixer. Diu que van estar al seu apartament de la costa, que van sopar i que van veure, però que després la va dur a l'estació de tren i que no l'ha tornat a veure. Nega que hagi fet cap trucada per dir res sobre cap secta i diu que no sap de què li parlen, però la policia hi insisteix.
Quan entren a la casa per registrar-la, de seguida hi troben fotografies de la Lucy, però això no vol dir res, perquè ell ja ha reconegut que la coneix i que la noia va ser allà. El que sorprèn els investigadors és una llibreta amb centenars de noms i cognoms de noies i números de telèfon. Al costat d'un d'aquests noms hi ha escrit Massa Cloroform, concretament al costat del nom de Carita Railway. Això fa saltar totes les alarmes i Yogi Obara és detingut allà mateix. Qui és la Carita Railway, Lídia?
La Carita Railway era una noia de 21 anys nascuda a Sydney, Austràlia. Va estudiar art dramàtic i el desembre del 1991 es va traslladar al Japó per buscar noves oportunitats al món de l'espectacle. Igual com la Lucy, la Louise, la primera feina que va trobar la Carita va ser de senyoreta de companyia en un bar del districte de Roppongi. La seva experiència a Tòquio, però, va ser breu, perquè 2 mesos després d'arribar-hi, al febrer del 1992, moria per una intoxicació amb ostres.
Mentre continuen buscant la Lucy, la policia obre una investigació per la mort fa 8 anys de la Carita Railway. El primer que fan és buscar en quin hospital va morir la noia.
A l'hospital els diuen que Carita Railway hi va acudir perquè es trobava malament. Estava gairebé inconscient i amb prou feines parlava. L'acompanyava un senyor que es feia dir Nisheira. L'home els va dir que havia menjat ostres la nit anterior i que potser era una intoxicació alimentària. Els metges no sabien què tenia i van decidir ingressar-la. Els dies següents van pitjorar. Quan ja feia gairebé 2 setmanes que la noia havia entrat en estat vegetatiu, els metges van considerar que no hi havia res a fer i la família va autoritzar que desconnectessin les màquines que mantenien la Carita en vida. El dia que va morir, la família de la Carita va abraçar el senyor Nixeira i li va agrair que hagués portat la seva filla a l'hospital.
El que no sabien, però, és que el senyor Nixeira mentia sobre la seva identitat i que en realitat es deia Jogi Obara. No ho ha sabut fins ara, 8 anys després, quan s'assabenten que la policia el situa com a principal sospitós de la desaparició de la Lucy i els diaris van plens de la seva foto. Recordeu que hem dit que el pare de la Lucy ha posat una línia telefònica a disposició de la ciutadania perquè la gent hi pugui aportar qualsevol dada que li sembli rellevant? La detenció de Jogi Obara ja està en boca de tothom i 3 noies que van fer de senyoretes de companyia al Casablanca truquen per explicar que es van despertar al llit de Jogi Obara molt cansades, trobant-se molt malament i sense recordar res de la nit anterior. Expliquen que quan es van despertar, Obara els va dir que havien begut massa i que esperava que no els sabés greu que les hagués posat al llit. A totes els va donar diners per compensar el dia de feina que havien perdut dormint. Totes 3 asseguren que en el seu moment ho van posar en coneixement de la policia del districte, però que mai no es va arribar a fer res al respecte. Mentrestant, la policia continua investigant.
Demanen a l'hospital que els entregui l'historial mèdic de la Carita i, revisant les analítiques que se li van fer quan va ingressar, veuen que se li va detectar la presència de cloroform. No era un índex gaire elevat i en aquell moment no va fer saltar cap alarma, però ara sí, perquè encaixa amb la notació que han trobat a la llibreta de Jogi Obara.
Mentre tot això passa, un altre equip d'investigadors continua escorcollant a fons la casa del detingut. Abans de saber què més hi han trobat, coneguem aquest tal Obara.
Jogi Obara és un home de negocis japonès de 48 anys. Va néixer l'any 1952 a Osaka en el si d'una família pobra d'origen coreà. El seu pare, però, va passar de malviure, recollint ferralla, a aplegar una fortuna gràcies als salons de pachinko. El pachinko és una màquina escurabutxaques que recorda molt el pinball, tot i que juga diferent. Gràcies a aquestes màquines, Obara va poder estudiar sempre a les millors escoles privades del país. Just quan el noi entrava a la universitat, on es va graduar en Dret i en Ciències Polítiques, el pare d'Obara va morir i el fill va heretar multitud de propietats a Tòquio i a Osaka. Va ser llavors quan es va nacionalitzar com a ciutadà japonès i es va posar el nom de Jogi Obara perquè fins aleshores tenia un nom coreà, Kim Sung-jong. Acabats els estudis, es va dedicar a les inversions immobiliàries i va convertir la fortuna que havia heretat en una fortuna multimilionària. Porta una vida solitària, no té fills ni parella. Sembla que Obara no estigui gaire satisfet amb el seu físic. És molt baixet, fa només 1,60 m i pren hormones de creixement i porta alces a les sabates. També s'ha operat els ulls per fer-se'ls més arrodonits.
Continuem amb l'escorcoll a la casa d'Obara. Si la llibreta ja va deixar els investigadors sense paraules, el que descobriran després encara els sorprendrà més. Després de trobar-li escrits on explica que el seu objectiu és mantenir relacions sexuals amb 500 dones abans dels 50 anys, tot i que també assegura que sap les seves limitacions i que és un objectiu difícil d'assolir si les dones estan conscients, topen també amb 5.000 cintes de vídeo on apareix ell drogant i violant centenars de noies. Ara sí que ja no els queda cap dubte que tenen al davant un violador en sèrie. En totes les gravacions apareix amb un antifaç negre i totes les noies que hi surten són rosses i amb els ulls blaus. Són moltes hores de vídeo per analitzar que serviran per definir el modus operandi d'Obara. De moment, l'escorcoll no s'ha acabat i continuen els descobriments. Obara té drogues i cloroform i a l'ordinador hi ha fet cerques per saber com pot desfer-se d'un cadàver. Els investigadors han descobert que el dissabte 1 de juliol, el dia que va desaparèixer la Lucy, Obara va trucar a l'hospital per preguntar què havia de fer per ajudar una persona que creia que estava tenint una sobredosi. I no només això, sinó també que el porter del bloc d'apartaments d'Obara va trucar a la policia perquè sentia sorolls estranys. Quan la policia es va presentar al pis, Obara els va obrir la porta, però no els va deixar entrar. Va dir que estava fent obres al bany i que ho tenia tot de cap per avall. Tot i que els agents els va semblar que tenia un comportament estrany, no van poder entrar-hi perquè no portaven cap ordre judicial. Hi ha moltes peces i sembla que totes encaixen, però els fets encara s'han de demostrar. Quan fa gairebé 3 mesos que la Lucy va desaparèixer, la família pren la decisió de tornar a Anglaterra. Tot i les donacions anònimes, s'han gastat desenes de milers de lliures buscant la noia. Estan esgotats. El febrer del 2001, 8 mesos després de la desaparició de Lucy Blackman, la policia ja ha reduït els efectius que destina a buscar-la. Llavors, un agent fora de servei que navega amb la seva barqueta es fixa en una cova que hi ha a les roques no gaire lluny de la platja. Estem a la prefectura de Kanagawa, 70 quilòmetres al sud de Tòquio, al costat dels apartaments de luxe de Yogiobara. La policia ja ha rastrejat la zona, però no hi han trobat res. La gent s'hi acosta i veu que a dins hi ha una banyera abandonada de cap per avall. Li fa mal espina. No ha pogut evitar la sensació que era una tomba. De seguida avisa els seus companys de la policia i decideixen acostar-s'hi. És una cova de difícil accés perquè el camí sol estar inundat d'aigua. Només s'hi pot arribar quan la marea està baixa. Quan finalment aconsegueixen accedir-hi, aixequen la banyera i troben 8 bosses de plàstic i un bloc de ciment. Per l'olor i l'aspecte de les bosses, de seguida s'imaginen el pitjor. Sentim com ho va viure el pare de la Lucy, que ho va seguir per la televisió.
Estava assegut a casa mirant les notícies per la tele i van aparèixer imatges d'una platja del Japó plena de lones blaves que tapaven alguna cosa que els investigadors estaven intentant recuperar. Tothom s'imaginava que es tractava del cos de la Lucy, però jo no em volia creure que fos el seu cadàver.
Els forenses confirmen que es tracta de restes humanes. És un cos esquarterat, però hi falta el cap. No el troben fins que no trenquen el bloc de ciment. Algú li ha arrencat la cabellera. Es posen en marxa, prenen mostres d'ADN de les restes trobades i de seguida confirmen la identitat de la víctima. Es tracta de Lucy Blackman. Ara comença la cursa per portar el seu assassí davant la justícia. La policia no té cap dubte que és Yogi Obara, però ho han de demostrar i no serà fàcil. El cos de la Lucy ha estat 8 mesos en un lloc extremadament humit. I els forenses expliquen que això ha accelerat la descomposició de les restes i que és impossible determinar quina va ser la causa de la mort. El que sí que podem veure, però, és que la van esquarterar segurament amb una serra elèctrica. En l'escorcoll de l'apartament d'Obara, els investigadors no hi van trobar cap serra elèctrica, només el tiquet de compra d'una serra d'aquest tipus 3 dies després de la desaparició de la Lucy. Però amb això no n'hi ha prou. La policia encara no ha perdut l'esperança que Obara confessi, tot i que de moment ell ho nega tot. Quan es compleix 1 any de la desaparició de la Lucy, Obara encara es declara innocent de tot allò que se l'acusa: de drogar, violar i matar Carita Rightwaite i Lucy Blackman, i de violar com a mínim 8 noies més. Són les úniques que s'han pogut identificar a partir de les cintes. El judici comença el novembre del 2003 davant d'un gran interès mediàtic. El primer que s'aborda és el cas de la Carita. L'anàlisi de les cintes de vídeo demostra clarament que Yogi Obara és el responsable de la seva mort. Així ho explica el diari The Times.
Finalment, la policia japonesa ha trobat un vídeo en què Yogi Obara viola Carita Ridgway i ha pogut demostrar que la causa de la seva mort no va ser una ostra en mal estat, sinó les drogues que Obara li va subministrar per deixar-la inconscient i poder violar-la.
Amb el visionat de les cintes, el jutge determina que l'acusat porta més de 15 anys violant en sèrie i considera demostrat el seu modus operandi.
Obara portava les noies al seu apartament de la platja. Les convidava a passar i els oferia una copa d'un vi que, segons deia ell, era exclusiu. Deia que venia de l'Índia o de Filipines, per justificar el gust estrany que tenia per les drogues que hi havia afegit. Els deia que beure-se'l d'un glob portava bona sort. Les noies de seguida perdien la consciència. Llavors les arrossegava fins al llit i les violava durant hores. De tant en tant els posava un drap de cloroform a la cara per assegurar-se que seguien inconscients.
Però per atribuir-li la violació i l'assassinat de la Lucy Blackman falten proves. Això és el que declara l'advocat d'Obara davant dels mitjans.
És un cas molt complicat. Hi ha enormes discrepàncies entre l'acusació i la defensa. Per exemple, no sabem la causa de la mort de Lucy Blackman. Falten moltes coses per saber. Totes les proves són circumstancials.
El judici s'eternitza. Cada cop passen més dies entre sessió i sessió i per a la família és una agonia. El 30 de setembre de 2006, quan ja fa 3 anys que va començar el judici, passa una cosa que ningú s'esperava. Yogi Obara fa una oferta als pares de la Lucy. Els ofereix 450.000 lliures a cadascun. Així és com ho justifica l'advocat de la defensa.
Als judicis al Japó, passa sovint que l'acusat ofereix diners a la víctima per intentar arreglar les coses. En aquest cas, no ho fa perquè tingui cap responsabilitat jurídica en la mort de la noia, sinó per la seva responsabilitat moral, perquè la invitació va tenir com a resultat la mort de la Lucy.
El pare accepta l'oferta, però la mare la rebutja i critica públicament la decisió del seu exmarit. Els advocats els havien recomanat que no acceptessin diners abans d'acabar el judici, però el pare ha tirat pel dret i a ella li sembla que moralment no és correcte. El 24 d'abril de 2007, el tribunal, format per 3 jutges, emet el veredicte. Yogi Obara és condemnat a cadena perpètua per 8 violacions i per la mort de Carita Rayway, però absolt de la violació i l'assassinat de la Lucy Blackman per falta de proves. El veredicte sobre el cas de la Lucy Blackman és recorregut i el 16 de desembre de 2008, 8 mesos després, hi ha un veredicte d'apel·lació. Aquesta vegada, Obara és declarat culpable d'haver segrestat la Lucy Blackman, d'haver-la esquarterat i d'haver-ne amagat el cadàver, però no d'haver-la assassinat. Aquests nous càrrecs s'afegeixen a la sentència que ja tenia de cadena perpètua. Avui, Yogi Obara té 69 anys i continua empresonat. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guió, Marta Freixanet. Coordinació, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.